Bon dia. La clau de la nova llei per als municipis rurals és que es compleixi a la perfecció.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
És una bona llei. Ara el que se li ha de demanar al nou govern és que tingui la fermesa de que aquesta llei s'apliqui. Dins d'aquesta llei hi ha un mot, un anglicisme que en diuen rural profiling, que vol dir que qualsevol llei, vol dir una discriminació positiva per municipis petits, vol dir que qualsevol llei que surti del Parlament ha de tenir una visió rural.
Són declaracions a Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit de la Roca i delegat d'assistència als micropobles de la Diputació de Girona. La nova normativa, aprovada pel govern, obliga que totes les lleis que es facin tinguin en compte els municipis rurals, beneficiant especialment els més petits. Precisament, el 80% dels pobles de casa nostra, de la Garrotxa, són d'aquest tipus. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat, com sempre, en titulars d'aquest dimecres 23 d'octubre de 2024.
El dia en 4 minuts.
Talla els túnels de Bracons aquest dimecres a la nit. Els túnels estaran tancats de 10 de la nit a 6 de la matinada en els dos sentits de la marxa. Des de trànsit recomanen obtenir i utilitzar vies alternatives. Els alumnes garrotxins ja comencen a conèixer els nous models d'examen de les proves d'accés a la universitat. Tot i que les proves no han variat molt el seu model, l'espera i la incertesa ha provocat el malestar per part d'alumnes i docents. A la Vall d'en Bas, l'Ajuntament dona suport al sector primari amb la segona edició del Tast a la Vall. Actualment, la població que es dedica a la pagesia a la Vall d'en Bas està molt envellida i falta relleu generacional. En cultura, el petit format es fa gran al Festival de Teatre d'Olot, que se celebrarà del 27 de novembre a l'1 de desembre. Celebra aquest 2024 10 anys dalt dels escenaris. També en teatre, el Festival Entranyes tornarà a remoure el barri de Sant Miquel. Se celebra aquest divendres i dissabte. Enguany es proposen actes de teatre, itineraris i activitats que volen fer reflexionar al públic sobre les relacions. En esports, el club tenis taula Olot torna a casa per rebre el Linares. Els andalusos, nouvinguts a la Superdivisió, encara no coneixen la victòria després de 4 jornades de Lliga. L'Olot jugarà aquest partit amb la tripleta formada per Provost, Diogo Pinho i Arnau Pons. Sobre rodes en patinatge artístic, el CPA Olot tanca la temporada amb l'or al Catalunya Stars. El grup de Showgran va formar part d'un equip groc que va acabar imposant-se amb 386,6 punts. I tancarem l'informatiu parlant de relacionar l'actualitat amb el passat a través de tres guerres. Això és el que ha fet l'escriptor Francesc Serés en el seu darrer llibre, El món interior. Avui l'escoltarem.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel centre comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping. Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Parlon admet que una part important dels delictes els cometen persones que no tenen DNI espanyol. La consellera d'Interior demana ser curosos en vincular delinqüència i immigració i demana defugir els discursos d'odi. El govern estudia vies legals per deixar sense efecte les reclamacions de pagaments indeguts en prestacions socials. Martínez Bravo xifra en 2.829 els casos amb un import mitjà a retornar de més de 7.700 euros. La producció de vehicles a Espanya encadena 4 mesos a la baixa per l'estancament del mercat. Els vehicles electrificats cauen fins a ser el 9% de tota la producció de l'acumulat de l'any a Espanya, un 2,8% menys. En successos, detingut un home que tenia 1.500 plantes de marihuana repartides en dos cultius a Girona i Salt. En els dos casos tenia la llum punxada i es va intervenir material per fer créixer la droga. A la pàgina internacional, la Comissió Europea aposta per accelerar l'aplicació del Pacte de Migració i Asil i defensa una política de retorns eficaç. L'executiu comunitari vol desenvolupar acords amb els països d'origen i trànsit de la migració més amplis i efectius. I detenen l'exdirector d'Abercrombie per explotar joves models i abusar-ne sexualment. L'FBI, que acusa Mike Jeffries de captar homes joves amb la promesa de convertir-los en models de la marca, també ha arrestat la seva parella i soci, Matthew Smith, i Jim Jacobson, que hauria fet d'intermediari.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui tindrem una pausa pel que fa a pluges. Ahir va ploure, per exemple, al Ripollès, 13 litres a Planoles, 5 a Ribes de Freser, mig litre a Olot, 1 litre a Gombrèn, poca precipitació, 1 litre a Castellfollit de la Roca. I bé, la temperatura es va quedar entre 11 i 21 pel que fa a Olot, també a Vic, i bé, com a molt baixa, 4 graus a Ull de Ter, a 2.400 metres. Avui la temperatura baixa una mica més de matinada, però tindrem més clarianes, menys núvols, fins i tot més sol cap a la Costa Brava, especialment a la tarda, i matí variable, mig ennuvolat, alguna boirina, algun banc de boira, tampoc serà un dia de molta, molta boira, sobretot cap al Ripollès, punts d'Osona, i no preveiem precipitació. Demà a la tarda pot caure algun ruixadet a l'interior, comarques interiors. Per tant, estem parlant del Ripollès, la Cerdanya, potser cap a Osona, Lluçanès. Sembla, doncs, que el temps comença a canviar de cara ja a dijous a la tarda. I ho faria sobretot ja divendres. Divendres al matí no, però a la tarda i al vespre pot ploure a les comarques interiors i ho pot fer amb més intensitat. També pot ploure la matinada de dissabte. Però dissabte tornarà a aclarir. Baixa una mica la temperatura i tot això pendents que diumenge ens pugui arribar una gota freda. Aleshores ja parlaríem de pluges importants que podrien ser doncs quantioses a partir de la tarda, sobretot migdia tarda, entrant per la Costa Brava i aniria davallant aquesta pertorbació per la resta de comarques gironines. Per tant, podríem acabar el cap de setmana amb força aigua, especialment ja la tarda i nit de diumenge. Difícilment, però, cap al sud de Girona, al matí sembla que es podria aguantar. En definitiva, que l'ambient vindrà marcat per tendència plujosa, especialment els propers dies.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 23 d'octubre de 2024 en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de la clau de la nova llei per als municipis rurals, que és que es compleixi a la perfecció. Ho diu Miquel El Reverter, alcalde de Castellfollit de la Roca i també delegat d'assistència als micropobles de la Diputació de Girona. La nova normativa, aprovada pel govern, obliga que totes les lleis que es facin tinguin en compte els municipis rurals, beneficiant especialment els més petits. El 80% dels pobles de casa nostra, de la Garrotxa, són d'aquest tipus. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Aquest octubre, el nou Estatut de Municipis Rurals ha fet un pas important de cara a la seva implementació. Des de la Generalitat asseguren que és una llei que ha de servir per facilitar l'accés a l'habitatge d'aquelles persones que vulguin anar a viure a un municipi rural i per evitar el despoblament, a més de fer bonificacions en l'IRPF i altres avantatges. Un 61% dels municipis catalans són considerats municipis rurals. N'hi ha gairebé 600 i a la Garrotxa ho són el 80%. Només Olot, Besalú, la Vall d'en Bas i Sant Joan les Fonts en queden fora, donat que el seu nombre d'habitants és superior als 2.000. Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit de la Roca i delegat d'assistència als micropobles de la Diputació de Girona, diu que la llei està ben plantejada, però que ara el que s'ha de veure és si realment s'aplica.
És una bona llei. Ara el que se li ha de demanar al nou govern és que tingui la fermesa de que aquesta llei s'apliqui. Dins d'aquesta llei hi ha un mot, un anglicisme que en diuen rural profiling, que vol dir que qualsevol llei, vol dir una discriminació positiva per municipis petits, vol dir que qualsevol llei que surti del Parlament ha de tenir una visió rural.
Segons Reverter, una de les necessitats més importants que tenen pobles com el seu és la reducció de la burocràcia per facilitar el dia a dia als ajuntaments, carregats, diu, de feina i amb les mateixes obligacions que les grans ciutats.
Tenim les mateixes obligacions que té Olot, les mateixes obligacions que té Barcelona, les mateixes obligacions que tenen totes les capitals de comarca, per exemple, però no tenim molts ni personal, i molts tenen secretari un dia a la setmana. Aleshores, clar, o sigui, tot aquest tema burocràtic s'ha d'agilitzar, tots aquests temes administratius s'han d'agilitzar.
Dels 21 municipis de la Garrotxa, 17 són considerats municipis rurals. Dins la llei n'hi ha 9 que són considerats rurals d'especial atenció. Aquests compten amb una discriminació més positiva quan s'elaborin lleis i majors bonificacions. Són Argelaguer, Beuda, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Ferriol i Sant Jaume de Llierca. Els 8 restants són rurals. Castellfollit de la Roca, les Preses, les Planes d'Hostoles, Ridaura, Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau, Tortellà i la Vall de Bianya. Ara, la nova llei per als municipis rurals està en tràmit parlamentari, amb possibilitat de fer-hi correccions abans que es porti a aprovació final.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Abans de repassar més temes d'actualitat, un apunt de mobilitat, perquè aquest dimecres a la nit hi haurà tall als túnels de Bracons. Els túnels estaran tancats de 10 de la nit a 6 de la matinada en els dos sentits de la marxa. S'hauran d'utilitzar vies alternatives i des de trànsit avisen que es desvirà el trànsit per la carretera secundària. Seguim ara, sí, amb més temes, parlant d'educació. Els alumnes garrotxins ja comencen a conèixer els nous models d'examen de les proves d'accés a la universitat. Tot i que les proves no han variat molt el seu model, l'espera i l'incertesa ha provocat el malestar per part d'alumnes i docents. Enguany, una de les novetats és que els alumnes només tindran un sol model d'examen, a diferència d'altres anys, que podien escollir entre dos. Informa Aniel Puigbert.
Tot i que encara falta molt per la selectivitat, professors i alumnes han sortit als carrers de Catalunya per exigir que es publiquessin els exàmens per a poder començar a treballar des dels diferents instituts. La setmana passada, des del Departament d'Educació, van explicar que anirien publicant progressivament els nous models d'exàmens de cadascuna de les 35 matèries que integren les PAU. El malestar ha vingut provocat per la incertesa i espera per part d'alumnes i professorat que ja porten mig trimestre i encara no coneixen ni la meitat dels nous models d'examen. Una de les novetats d'enguany és que només hi haurà un únic model per a cada matèria i entre un 20 i un 25% de les preguntes seran competencials i no memorístiques i que, per tant, seran de respondre obligatòriament.
El tema que hi ha, bàsicament, és que s'estan donant a conèixer els models ara, que estem ja mig trimestre, el curs començat, i que es produeix, diguéssim, en un canvi també en mig d'un cicle, no? Que seria doncs el segon de batxillerat, quan els alumnes han fet el primer de batxillerat en una modalitat i ara l'han de fer en una altra. Això, evidentment, que genera molt neguit, molta incertesa, i pensem que és molt inconvenient, no?
I és que les PAU no són un examen qualsevol per als alumnes, ja que equivalen al 40% de la nota d'accés a les universitats. A més, assegura, explica que és inviable que el professorat pugui impartir tota la matèria en un curs.
El problema és que no han pogut començar ja a planificar el curs des del primer dia. Clar, això, tenint en compte que és molt ajustat el temps, no? Que els currículums són molt densos, que a sobre ara només hi haurà una prova, un model, no podran triar entre dos. Amb la qual cosa, què fa? Doncs que tu hagis d'impartir tot el currículum sí o sí. No hi ha temps per impartir tot, és inviable. Tot el professorat es posa les mans al cap perquè diuen com ho farem per poder donar tota la matèria i tot el currículum, perquè és que no hi ha temps material per fer-ho, i a sobre anem tard.
Tot i això, pel que fa a les PAU d'aquest 2025, una de les qüestions que s'han millorat respecte a anys anteriors és que es premiarà als alumnes a l'hora d'expressar-se correctament a través de l'escriptura. Les proves d'accés a la universitat es duran a terme els dies 11, 12 i 13 de juny a Catalunya.
A la Vall d'en Bas, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas dona suport al sector primari amb la segona edició del Tast a la Vall. Actualment, la població que es dedica a la pagesia a la Vall d'en Bas està molt envellida i falta relleu generacional. Un dels objectius d'aquesta diada és agrupar la pagesia, la restauració i el paisatge.
Després de l'èxit de la primera edició del Tast a la Vall, l'Ajuntament ha decidit organitzar una segona jornada per donar suport a la pagesia i expandir el producte local. El sector primari a la Garrotxa i gran part d'Europa pateix d'una falta de relleu generacional, ja que la franja d'edat entre els pagesos és bastant elevada i molts desconeixen com poden traspassar la seva explotació. L'objectiu des del consistori és que es pugui repetir any rere any, ja que també ajuda a la restauració dels pobles de la vall i serveix per conèixer tot el paisatge del qual gaudeix. Una de les organitzacions organitzadores del Tasta a la Vall, Ariadna Pomar, explica les dificultats amb les quals es troben els pagesos.
Però és una situació complicada, sí, perquè no, hi ha tot un context això estructural, no, de augment dels preus dels insums, totes les dificultats, no, amb la sequera, el canvi climàtic, que fa que la pagesia estigui perdent importància a nivell social i a nivell econòmic. No? I per això l'Ajuntament impulsa aquest projecte, per donar suport als que hi han i perquè en puguin arribar molts més. No?
El Tasta a la Vall consisteix en un recorregut a peu de 8 quilòmetres per diferents indrets de la zona i on van fent parades per degustar els productes locals. El perfil de l'usuari que assisteix a la jornada és gent del mateix municipi o de la comarca que no coneixien la majoria de productes que s'ofereixen. Una de les organitzadores, Laura Canalies, explica el recorregut que seguiran en aquesta segona edició.
Bueno, sortim això de l'aparcament de Can Trono, allà vindrà la gent amb l'entrada que ha comprat per internet, la bescanviarem per un petit passaport que et diu les diferents parades on podràs tastar el menjar i amb aquest passaport també tindran el recorregut. Llavors començaran, aniran cap al poble de Joanetes i pararan a Can Barris primer.
Sí, primer a la Font de Barris, on allà podran tastar amb xai de la finca Mas Gravolosa, no, que també és el pastor d'allà de Can Trona. Aquest any hi ha tres parades molt seguides, després hi ha un bon recorregut i després dues parades més.
La segona edició del Tasta a la Vall obrirà portes a les 9 del matí d'aquest diumenge a l'aparcament de Can Trona. De les 150 entrades que s'han posat a la venda, ja se n'han adquirit més d'un centenar. Per a poder-les comprar es pot fer a través de la pàgina web cantrona.cat o també de forma presencial.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzam el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En cultura, el petit format es fa gran. El Festival de Teatre, que se celebrarà del 27 de novembre a l'1 de desembre, celebra aquest 2024 10 anys dalt dels escenaris. Ho farà amb 6 propostes a llocs com els Catòlics, l'Orfeó o el Teatre Principal. A més, per commemorar aquest desè aniversari, el festival ha organitzat un concurs de monòlegs i al desembre es presentarà un documental. Natàlia Moreno.
Un any més i ja en fa 10, el teatre torna a ser el protagonista de l'agenda cultural de la tardor d'Olot. Enmig de la programació estable de la ciutat hi té lloc el petit format. Organitza per una càpsula de teatre, el certamen porta a Olot una selecció eclèctica d'espectacles teatrals de petites grans companyies amb una capacitat de públic reduïda. Per aquesta edició, el festival compta amb 6 propostes ben diverses. Dicen las Madres, amb Alejandro Palomas, Jo Travesti, amb dramaturgia i direcció de Josep Maria Miró, Testament, de Zum Zum Teatre, Entranyes del Patio Teatro o Frankenstein, de l'Asia Murmuri i Ombres, són les obres que conformen la programació d'enguany. Joan Martí, director del Petit Format, destacà a Fuego amb Pablo Macho i és que després d'uns anys el Petit Format tornarà als Catòlics.
Els Catòlics, feia anys que no podíem coincidir per horaris i per agendes de fer alguna cosa. Aquest any tornem a fer una obra als Catòlics, el dissabte al vespre, i que serà a Fuego, de la companyia La Bella Otero. La Bella Otero va venir també fa un any o dos, i aquest any ve amb Pablo Macho fent A Fuego, que és també un monòleg fet en vers, que és una meravella. Escoltar-ho i sentir aquesta persona com ha construït una obra fet en vers d'aquesta manera, que et recorda molt temps enrere i parla de coses molt actuals, realment, quan la vam anar a veure amb en Xevi, ens va agradar molt.
I qui també és el protagonista de cada edició del petit format és el seu cartell. Un cartell a càrrec de Ramon Almeda, que enguany té un caràcter festiu. Durant l'estiu, els cartells de les últimes 9 edicions van estar exposats a diversos comerços d'Olot i també a l'Orfeó, conjuntament amb el de la desena edició a la Biblioteca Maria Vaireda.
Estem molt contents d'haver-hi arribat, no ens ho pensàvem ni des del principi quan vam començar a dir a veure com dura això. Ja sabeu que les dificultats que tothom té, una associació per engegar projectes, doncs portem 10 anys i estem molt contents, molt contents de que tothom ens hagi ajudat a arribar fins aquí.
Enguany, i amb motiu del desaniversari, des del principi d'any s'estan fent activitats per celebrar l'efemèride. Durant el primer trimestre es va convocar el concurs de monòlegs i en un acte que tindrà lloc el 27 de novembre, les tres obres que han quedat finalistes, després que un jurat expert en literatura i arts escèniques les seleccionés, seran representades en directe i serà el públic assistent qui acabarà de decidir qui s'emporta la primera, la segona i la tercera posició. Els actes del desaniversari del petit format clouran el 13 de desembre amb la presentació d'un documental que recollirà els 10 anys de trajectòria del festival. Pel que fa a la venda d'entrades, les podeu adquirir mitjançant a la web del mateix festival o a Olot Cultura, o bé a les taquilles del teatre o a Can Trinxeria.
Abans dels esports, també en teatre, el festival Entranyes tornarà a remoure el barri de Sant Miquel d'Olot. Se celebra aquest divendres i dissabte. Enguany es proposen actes de teatre, itineraris i activitats que volen fer reflexionar al públic sobre les relacions. Es faran un total de 6 actes, la majoria d'ells en dissabte al mateix barri i on tots tenen entrada gratuïta.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Aquest cap de setmana se celebra la 6a edició del Festival Entranyes. Inclou un total de 6 propostes que entre divendres i dissabte conviden a reflexionar sobre les relacions. Entranyes és una de les accions del Consell de Barri de Sant Miquel i les Tries en el marc del Pla Integral d'Accions de Millora. Aquest any el Festival Entranyes té com a temàtica central les relacions. Les 6 propostes que formen part de la programació del festival tenen com a fil conductor les associacions entre les persones i com afloren les emocions i els sentiments a partir de les interaccions socials. Una de les membres de l'organització és Carme Coromina.
El dissabte a la tarda comencen tots els actes, que hi ha diferents teatres, diferents titelles, perquè el Festival Entranyes el que volem nosaltres és que sigui tant per mainada petita, com per adolescents, com per gent gran. Volem fer gaudir a tothom del teatre. És la 6a edició. Pensem que ja està bastant consolidat al nostre barri.
Durant els 2 dies de festival hi participaran noms coneguts a casa nostra, com és el cas d'Anna Roca o la Fundació Cepaim, que també porta l'obra de la realitat dels negres, de la companyia Canviant el Joc. Una sèrie d'actes pensats per als més petits i per un públic general, objectiu que es marquen des de l'organització, tal com explica una de les seves membres, Míriam Borda.
Sí que intentem que hi hagi teatre, no? Perquè és un festival de teatre, però hi ha diferents com les titelles de les titelles de Lleida, que són, serà la tercera vegada que vem que participa amb nosaltres, i fem una mica de cercavila on aquest any, no, el col·lectiu Frit, que és el passeig aquest d'Estornell, que ens convida a passejar per diferents punts del barri reivindicant i fent activitats, no, per treballar aspectes del barri.
Entranyes és un festival amb consciència social que proposa compartir i reivindicar amb les veïnes i veïns espais de diàleg i reflexió d'una manera crítica i participativa. Un festival gestat i organitzat estrictament per l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri amb el suport del Consell de Barri de Sant Miquel i les Tries d'Olot, que pretén ser un festival per a totes les olotines i olotins.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
El Club Tenis Taula Olot torna a casa amb l'objectiu de tornar a sumar una victòria. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Després de la derrota a Priego, a Córdoba, els olotins reben el Linares. Els andalusos, nouvinguts a la Superdivisió, encara no coneixen la victòria després de 4 jornades de Lliga. L'Olot jugarà amb la tripleta formada per Provós, Diogo Pinho i Arnau Pons i intentarà revertir així el mal començament de temporada. Guillem Guardiola.
El Club Tenis Taula Olot no ha començat bé la temporada, amb 3 derrotes en les primeres 4 jornades, tot i que no ha sigut un inici tan diferent de l'any passat. Fa justament un any, els olotins només tenien un punt més i van acabar classificant-se per Europa. En tot cas, el Club Tenis Taula Olot rep aquest divendres el Linares, un equip recent ascendit a Superdivisió, amb els mateixos punts que els olotins, però que encara no coneix la victòria. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, remarca la importància d'aquest duel contra els andalusos i dona aquestes explicacions sobre el mal inici de Lliga.
Però sobretot buscant aquest punt de solidesa, no? L'equip li està faltant i hem jugat dos partits amb la doble Smudenko-Probost i no hem sigut capaços d'aconseguir aquesta solidesa. Sí que és cert que quan analitzes una miqueta més en profunditat, doncs bueno, l'Alacant, que poder va ser el partit que ens va sorprendre a tots, que van venir aquí i que ens van remuntar, bueno, doncs està intractable, ha guanyat els quatre partits i encapçala la classificació.
El club tenis taula Olot rebrà el Linares amb una de les tripletes que el club té previst alinear de forma habitual. Damián Probost, Diogo Pinho, que sembla que ja ha superat les molèsties, i Arnau Pons. Per la seva banda, els andalusos han jugat tres de les primeres quatre jornades amb la mateixa tripleta.
Ells van fer una aposta per Carlos Caballero, que és un jugador de la casa, però que havia estat uns anys jugant competint a fora. Va començar fort, fent dos punts, però llavors s'ha estroncat, però és un molt bon jugador. I llavors normalment els acompanya el polac, que ja fa unes temporades que està amb ells i que va jugar precisament la fase d'ascens aquí quan nosaltres vam aconseguir ascendir, que és el Chodorski. Molt bon jugador, un jugador experimentat, difícil.
El partit corresponent a la cinquena jornada de Superdivisió entre el club tenis taula Olot i el Linares començarà a 6:45 de la tarda d'aquest divendres a la sala de tenis taula del pavelló d'esports d'Olot.
De tenis taula passem a parlar de patinatge artístic perquè el CPA Olot ha tancat la temporada amb l'or al Catalunya Stars. El grup de Showgran va formar part d'un equip groc que es va acabar imposant amb 386,6 punts. La setena edició del Catalunya Stars va tenir lloc a Girona en un pavelló de Fontejau ple de gom a gom.
Sense errors, el grup de Showgran del Club Patinatge Artístic Olot ha tancat definitivament la temporada a Girona aquest cap de setmana en una setena edició del Catalunya Stars molt especial. Les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega van ser una peça importantíssima de l'equip groc, un bloc apadrinat per Llorenç Álvarez amb Ot Font i Elna Francesc com a capitans i on també va formar part del grup de show petit del CPA Tona. Amb una execució que va brodar l'excel·lència, el grup de show gran del CPA Olot va tornar a portar el mullet a dalt de tot del podi. La coreografia olotina va ser la més ben valorada de l'equip groc pels jutges i va ajudar, i molt, a aconseguir la primera posició. Això sí, el 25% dels resultats estaven en mans del públic. Les votacions van donar per guanyadors l'equip blau, on hi competia el grup de show petit del CPA Olot, amb 97,1 punts, però la suma de les valoracions restants dels jutges van donar per vencedor l'equip groc, amb 386,8 punts. La capitana del Club Patinatge Artístic Olot, Magalí Feu, va destacar el bon ball de les olotines.
Molt xula, sincerament, fer tot or és un orgull, però més que sortim a la pista i sortir tan bé com ens ha anat. Les hem disfrutat a cada campionat i realment ens omple molt el cor, tot això és molt guai. Sortir de la pista i que diguis, hòstia, ha sortit un bon ball, no hi ha res comparable a això.
La coreografia executada al Catalunya Stars va representar el comiat definitiu per a la meitat de l'equip, un total de 12 patinadores que van dir adeu d'una forma senzillament perfecta, amb una medalla d'or en cadascuna de les competicions d'aquesta temporada.
Sí, tens el cor una mica encongit, molt contentes perquè ha sortit molt bé, però també tristes alhora perquè era l'última vegada, però bueno, ha estat una última vegada increïble, per tant no ens podem queixar de res.
El Catalunya Stars de patinatge artístic és una competició que reuneix els millors patinadors catalans i del món. La setena edició ha reunit aquest cap de setmana una trentena d'actuacions i ho ha fet en un pavelló de Fontejau ple fins a la bandera. La retransmissió completa del campionat es pot recuperar a través de la plataforma La Xarxa Més.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, per tancar l'informatiu, parlem de relacionar l'actualitat amb el passat a través de tres guerres. Això és el que ha fet l'escriptor Francesc Serés en el seu darrer llibre, El món interior. Serés endinsa les vivències d'alguns testimonis de la Segona Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola i la Guerra d'Ucraïna. Tres conflictes que s'han viscut en contextos diferents, però que comparteixen algunes similituds. És un reportatge d'en Gerard Puigdemont.
Francesc Serés diu que el seu darrer llibre, El món interior, és el resultat d'un treball inesperat des del principi. El seu propòsit ha acabat sent parlar de com les persones han viscut tres guerres diferents, la Segona Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola i la Guerra d'Ucraïna.
Hi ha testimonis de moltes menes. Si en el primer cas la Segona Guerra Mundial la faig amb els documents que he anat trobant, és a dir, això fa de pantalla. En el cas de Monegres, la pantalla la formen els escriptors que van anar allà, Hemingway, Sales, Orwell, Weil i d'altres. En el cas de la guerra d'Ucraïna és amb testimonis directes, és amb els refugiats que arriben a Berlín i és també amb parts d'amics i família que tenim a Rússia i a Ucraïna. I vaig veure que allà hi havia un llibre possible i un llibre que encara no s'havia fet, de relacionar l'actualitat amb el passat i també tres guerres que més o menys ens interpel·len a tots.
El món interior pot ser interpretat de diverses maneres, però l'autor deixa clar que no va voler fer ficció.
Molta gent insisteix que es llegeix com una novel·la, cosa que jo no desmentiré, perquè això vol dir que el lector troba elements de gaudi també i que el fa avançar. Això no ho penso desmentir pas, però és un no ficció. El que sí que té és un eix temporal que va des del moment que arribem a Berlín fins al moment que arribem a Graz. És a dir, han passat 2 anys, ja no estem a Berlín, estem a Àustria. I és el darrer viatge, fins i tot el darrer viatge que fem de tornar d'aquí un Nadal, no? Són 2 anys i són 2 anys plens de vivències gairebé mes per mes. Hi ha la Covid que s'acaba, hi ha la guerra d'Ucraïna que comença i s'estabilitza. Hi ha aquesta recerca sobre la guerra civil, amenades i tornades a Monegres amb la família.
Francesc Serés parla del llegat humà de tots aquests conflictes. Ho fa a través de les persones amb qui ha pogut parlar, però també amb la seva relació amb aquestes guerres, ja sigui a través del seu natal Zaidí, municipi de la Franja de Ponent on va néixer, o pel fet que la seva parella és russa.
Sabies moltes coses, d'altres no les sabies, i no n'acabes de saber mai la veritat i no ho acabes de saber mai tot. Per exemple, jo sabia que hi havia fosses comunes, però no sabia on. Algunes eren molt properes, no sabia quants morts hi havia, no sabia com de grosses podien arribar a ser, dir la quantitat de vestigis que podia haver-hi. Això mica en mica això va passant i ho vas descobrint amb llibres, amb històries, però també en contacte directe i també amb les restes que apareixen. No? He parlat amb historiadors, he parlat amb testimonis directes, he parlat amb família, amb amics. La part de l'inesperat és la que acaba generant la història pot ser tal vegada més punyent o més emotiva o més sòlida dins del llibre.
I per acabar, dues conclusions de l'autor. La primera, el denominador comú present de les persones que han viscut una o altra guerra.
El patiment em sembla que és un sentiment, que és una condició humana bastant ubicua en la geografia i en el temps, no? Com pateix la gent i com intenta també buscar espais d'esperança i de pau, que això és molt important.
I la segona, el fet de valorar la gran sort de viure en un territori sense guerra.
Passa que, bueno, nosaltres vivim en un país que és molt tranquil en aquest sentit, gràcies a Déu. Avorrit, molt avorrit, però aquest avorriment és molt millor que la tragèdia.
Amb el món interior de Francesc Serés tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 23 d'octubre de 2024. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.